Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI amb l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Ara Andorra, dissabte de 12 a 13 hores, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Soldeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a la segona cita de l'Ara Andorra des de l'Esport Hotel Hermitage i Spa a Soldeu, l'únic hotel d'Andorra, categoria 5 estrelles, situat al peu de pistes de Gran Valira amb una oferta lúdica, esportiva i gastronòmica de primer nivell. Jo vull parlar-te d'aquesta oferta gastronòmica. Per exemple, amb l'Ibai, un restaurant que ofereix una cuina carregada d'identitat i de bon gust, una oferta gastronòmica que et deia que barreja la creativitat i la tradició per crear plats únics de la mà del xef Francis Paniego, amb dues estrelles Michelin i, a més, amb tres sols Repsol. T'està preparant una experiència gastronòmica que no et deixarà indiferent, amb una combinació que jo diria que et pot sorprendre molt i de valent. La cuida més avantguardista, amb l'essència del territori i també de la tradició andorrana. Que t'agrada la cuina japonesa? Cap problema. Et presento el xef Hideki Matsuisa. Crec que ho he dit bé, Matsuisa. Et prepararà un menú gastronòmic dissenyat pel restaurant Koi Hermitage que combina de meravella la tradició de les tècniques culinàries del Japó amb els productes frescos i de màxima qualitat i amb matèries primeres de proximitat, la proximitat andorrana. Són dues experiències gastronòmiques que només podràs gaudir a l'Esport Hotel Hermitage de Soldeu aquí a Andorra. Dit això i fet aquesta introducció, et saludem, com et deia, des d'aquest Sport Hotel Hermitage a Soldeu i comencem a l'Ara Andorra, doncs, saludant aquest dissabte el copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Senyor arquebisbe, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut una temporada més al Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, el Converses andorrana, l'Ara Andorra, que és la versió que fem aquí a Andorra. I farem aquest programa en companyia de tres periodistes que vostè coneix molt bé d'altres anys. L'Àlex Salmon. Àlex, molt bona tarda. Benvingut també. Ell té un, jo diria que un blog, un encarte cultural molt interessant que es diu tendenciashoy.com, veritat? També nosaltres, Juan Carlos Valero, que és de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Leandro Lamor, que és el delegat de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut també. Si t'atances més el micròfon, serà fantàstic, t'escoltarem tots molt millor, eh? Molt bé, senyor arquebisbe, l'any passat, en aquest mateix lloc, estàvem parlant de com ens sortiríem de la malida pandèmia, però ara tenim els rebrots d'aquesta Covid-19, les conseqüències econòmiques també i socials que ens està deparant, malauradament, aquest conflicte bèl·lic que tenim entre Rússia i Ucrania, que estan afectant a tota Europa, afecten també a Andorra. En quina mesura estan afectant, doncs, aquest conflicte, aquesta crisi econòmica, aquesta crisi energètica, que castiga tota Europa i, com li comentava ara mateix, també Andorra?
Sí, certament. Aquest és un conflicte, és una guerra pròpiament, no? Invasiva per part de Rússia respecte del territori d'aquest gran país que és Ucraïna i que d'alguna manera també és el bressol de tots els pobles o els pobles russos i de l'ortodoxia russa. Per tant, és una qüestió, diríem, difícil de delimitar prou bé. Però certament que Andorra, que se sent molt europea i ho ha sigut sempre, doncs tot allò que passa, ni que sembli que sigui lluny, que no ho és tant, doncs ens afecta, no? I precisament per això Andorra també ha mirat d'acollir al màxim totes aquelles persones que refugiades o migrants han vingut aquí. Ja hi havia una colònia de persones treballant aquí, d'uns 200, alguns eren turistes, d'altres estaven ja treballant aquí, i en aquests mesos que portem des de la guerra, des del febrer, doncs han pogut acollir uns altres 200, 300, potser en alguns moments més àlgids, perquè ara alguns, sembla, com amb la tendència que també veiem a Catalunya i a Espanya, és que retornen a la mesura que poden, no? Si els combats ho permeten, si la destrucció ho permet, no? Sí, hem fet un esforç de sentir-nos units amb tota el que és la Unió Europea i els altres països europeus i occidentals, i en aquest sentit ens sentim per un cantó preocupats, per l'altre també diríem responsabilitzats per la població, no? Andorra sempre ha estat un país neutral i vol ser-ho, però això no treu que hagi donat suport a aquelles mesures que puguin pressionar els invasors perquè puguin de pondre les armes i es pugui trobar uns acords justos.
Sí. Com a copríncep episcopal d'Andorra, heu mantingut algun tipus de contacte amb l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, amb el cònsol que hi deu haver aquí mateix a Andorra?
Sí, jo mateix vaig fer una cosa que no acostumo a fer, però en aquest cas ho vaig fer-ho perquè em va semblar, d'acord amb el govern, doncs que valia la pena enviar una carta de suport al president Zelensky, que ell encara no ha pogut contestar perquè ja s'entén, no? Però jo hem estat en contacte amb el seu ministre d'Afers Estrangers. Això a través de l'ambaixada a Madrid, però l'ambaixada a Madrid ha tingut moltíssims problemes, lògicament, acollint en un territori tan gran com és el territori de l'Estat espanyol, a moltíssims refugiats. I nosaltres des d'aquí, amb el cònsol honorari que hi ha a Andorra d'Ucraïna, que ha treballat molt i jo crec que molt bé, han donat el màxim de suport. De fet, a la nostra diòcesi d'Urgell, no estrictament a Andorra, per tant a Guissona, és diòcesi d'Urgell, ha estat, com s'ha posat molt en relleu en els mitjans de comunicació i les primeres setmanes del conflicte, doncs d'una manera molt rellevant, hi ha molts ucraïnesos treballant, perquè hi ha empreses que treballen amb el fred, hi ha de ser a baixes temperatures, i sempre l'empresari doncs ha buscat que hi vingués una migració escalonada, raonada i acollida, i per tant hi ha una molt bona convivència a Guissona i la zona de l'entorn. I hem fet molt. Jo hi he anat, m'hi he fet present en diverses ocasions, hi ha hagut alguns concerts, hem donat un suport, vam fer una pregària els primers dies, una pregària ecumènica, perquè allà hi ha, diguem-ne, també ortodoxos que són ucraïnesos, però també greco-catòlics que celebren en la nostra església, i a través d'això hi ha altres institucions. Jo he mirat d'ajudar a través del bisbe auxiliar de Kiev, dels greco-catòlics, hem ajudat amb quantitats, i després no cal dir Càritas andorrana i Càritas de tota la diòcesi d'Urgell, hem fet bastant, s'han doblat les ajudes, s'han enviat alguns transports també amb medicaments, amb algunes furgonetes que hem pagat, menjar, etc. No? S'ha pogut...
S'ha fet molta feina,
s'està fent,
no?
El que es pot, feina, sí, clar. S'està fent el que es pot.
Que és bo per un país petit com Andorra, però sí. Un país petit amb ganes de que se'l noti a Europa i al món.
Sí.
Senyor Cabisbe, de la pandèmia li preguntava com estem sortint, com està sortint Andorra de la pandèmia. A Espanya tenim rebots.
Bé, aquests dies ja ho veiem, també nosaltres.
Sí,
aquí
no?
És normal, avui tots circulem molt, hi ha una vinguda, ja estem en uns temps que, sobretot els caps de setmana, però ja comença també durant la setmana, a venir bastants visitants, bastants turistes. Estem fent alguns espectacles, ha començat un espectacle del Cirque
de
Soleil, que és molt conegut, i moltíssims espanyols, catalans, venen, no? És normal, no estem tan lluny. I són espectacles de masses que fan que tots estem molt junts els uns dels altres, i Andorra va suprimir ja fa temps les mascaretes, potser s'hauran de tornar a posar, no ho sé, el ministre ho dirà, no? Però
com ho veu,
certament
com ho veu,
estem preocupats.
S'haurien de tornar a posar les mascaretes o què? Com ho veu,
jo crec que en els llocs... A mi no em sap cap greu, jo no sóc dels antis o que li fa massa nosa, no em costa. Ho puc portar i crec que és una defensa per tu mateix, però sobretot una defensa pels altres, no? I tots tractem gent gran, tots tractem persones vulnerables, potser el bisbe encara una mica més, sacerdots, malalts,
sí.
Residències, ancians, i és convenient. Jo crec que hem de fer mesures, per tant, deixem-nos aconsellar pels que hi entenen,
clar.
I ser precavits, clar molt, perquè si no, sí, ens arrisquem molt, clar. No?
Res, abans de començar el programa... L'arquebisbe es portava la mascareta, ara se l'ha tret per tot el programa.
Sí, la veritat és que...
Ha arribat aquí amb la mascareta, posada.
Sí.
Molt bé, Leandro, Juan Carlos, Àlex, qui vulgui, endavant.
Sí, i més enllà del que és l'evolució de la pandèmia, vostè, quines conseqüències creu que ha portat de canvi sociològics, econòmics, què ha canviat més en Andorra degut a la pandèmia?
I hi ha una qüestió que és que Andorra no es havia endeutat mai, no es havia emès deute, i això ha estat la novetat més gran. Crec que el govern ha fet molt i ha fet bé les coses en el seu conjunt. Sempre l'oposició trobarà que és normal que es podrien fer altres coses, i els ciutadans potser també seran sensibles a elements de mancaments, etc. Però jo crec que en el seu conjunt, Andorra, la ciutadania, estem contents de les mesures, del que ens han previngut, del que ens han ajudat, de l'esforç, els primers temps titànic del nostre govern per obtenir respiradors i obtenir també tot el material necessari, les EPIs i tot el que són mascaretes bones, i després les vacunes, no? Tot això que ens han ajudat els països de l'entorn. Nosaltres estem molt reconeguts a Espanya, també a França i també a Portugal, que ens han ajudat amb estocs de vacunes, sobretot. Les hem pagat, clar que sí, però ens l'han facilitat, no? I això també ha estat molt important. Conseqüències, una d'elles, ja he dit, és aquesta: el país s'ha endeutat amb una mesura que es pot fer. Tots els tècnics d'economia ens diuen que Andorra es podia endeutar, ho ha fet, i això ha facilitat, ajuda, tant perquè els lloguers no haguessin de ser pagats per part d'aquells negocis que havien d'estar tancats, i això s'ha facilitat molt per part de crèdits tous i ajudes directes per part del govern, com també tot el que ha sigut moure els voluntariats, no? Des de bombers i policies, i com també tot el que és les empreses que tenien serveis essencials. Tot això ha estat també molt important, i s'ha vacunat moltíssima gent. Jo crec que som l'índex dels països que té l'índex més alt de vacunació respecte a la població seva, no? I per tant, en el seu conjunt, la reacció del país cap endins ha estat bona. Ara, clar, podrem tornar, podrem refer-nos. Sí que és veritat, hi ha tantes ganes de sortir, ja estem ara a l'estiu, no? Que les perspectives són bones a nivell de... Ha estat molt bona la temporada de la neu aquest any, molt bona. Tots els que són empresaris de neu ens ho diuen i han pogut anar endavant. Ha estat un dels anys millors, potser el millor, algú diu, millor desembre de tota la història. Vaig veure que ens deien els empresaris. I després ara també amb l'estiu hi ha bones perspectives, hi ha molta ocupació. Esperem que sí, que amb tot això... puguem, el que falta a vegades és, com també es deu passar a Espanya i a França, és mà d'obra per l'hostaleria, mà d'obra de qualitat, bé, tots aquests problemes que també comporta.
Això, la pandèmia ha deixat una ressaca que no veig. És Valero...
Està passant també aquí, sí. Hi ha una cosa que a mi m'agrada destacar, que em semblava, potser era molt esperançat jo, que el fet de la pandèmia, el fet de tancar-nos, el fet de no tenir... totes les relacions que ens haurien agradat tenir, i en canvi enyorar la família, les abraçades, i alhora, per un altre cantó, l'agraïment al món sanitari, al món de metges i infermeres, persones que en dèiem de serveis bàsics, de serveis essencials. A mi em semblava que això, i encara ho espero, però no ho sé, no sóc tan optimista o tan esperançat com als inicis, faria fer un canvi. És a dir, que les persones, temes que, com comprendran, a mi com a bisbe m'interessen, que la gent pensem més, que potser fem una mica més de silenci, que ens escoltem més els uns als altres, que potser reflexionem sobre què és essencial a la vida i què no ho és tant. Que a vegades hi ha coses que ens semblen molt importants, no? El nivell de vida, els estudis, que m'aprovin tot, que els nanos siguin els millors del món, que puguem fer esport, que tinguem un cos fantàstic. Tantes coses que semblen molt importants que la pandèmia ens ha demostrat que potser no ho eren tant. I que, en canvi, hem d'estimar molt la família, els teus, poder-nos abraçar i, d'alguna manera, dedicar-nos a les persones més vulnerables, començant per les pròximes, però envers totes. Hem patit molt pels avis, hem sofert molt a causa de les residències, dels tancaments, i ells encara s'arrossega això, eh? Jo ho veig perquè tenim familiars, tenim amics, som responsables de residències d'ancians o d'hospitals, i veiem que no s'ha obert tot tant com creuríem.
Ens ha deixat una ferida molt profunda el tema de la pandèmia. Sí. Valero i Àlex, vinga.
Sí, vostè ha comentat que amb la guerra d'Ucrània Andorra ha pres part, diguéssim. Ha pres part
una mica
a favor dels que han estat envaïts. No? Ha abandonat la neutralitat històrica d'Andorra en aquest sentit, per exemple, també amb mesures contra els comptes russos, per exemple, o amb unes mesures que s'hagin pres a la Unió Europea, ja que ja parlarem el tractat d'adhesió a la Unió Europea per part d'Andorra, que avança bueno, a bon ritme.
Bé, com vostè detecta, sí, el nostre país, que té, i fins i tot el seu himne, vol arrelar de la seva neutralitat. I això és el que, per exemple, amb les grans guerres europees i mundials, doncs Andorra ha estat un país neutral i un país d'acollida, un país de passatge també, i un país on tothom ha estat ben rebut, dretes, esquerres, jueus, republicans, franquistes, sempre hem estat oberts, no?, a que tothom s'hi sentís ben acollit. No? Però en aquests moments també el nostre govern ha cregut necessari prendre algunes mesures de les que Europa està prenent, i el món occidental i el món democràtic mundial. Per tant, sí que... Però tampoc creuria que això ha de significar que trenca la seva neutralitat, sinó que en aquest cas i per a unes determinades qüestions s'ha sumat a les mesures de pressió que s'han fet sobre l'actual Rússia.
Sí, li faig una pregunta que és... pot respondre des de dos punts de vista, des com cap d'estat o com arcabisbe. És evident la neutralitat que ha evidenciat Andorra. L'altre dia va haver una cimera a Madrid de l'OTAN, i un dels resums finals d'aquesta cimera és un increment del pressupost de defensa generalitzat a tots els països. Les expressions i allò que ha explicat el Papa sobre el conflicte Rússia-Ucrania, parlant de memòria, és molt clar, no?, que no ens oblidem de que la guerra existeix i que no s'eternitzi. I clar, multiplicar o incrementar el pressupost de defensa d'un país no sembla que vagi amb aquesta via. Com a arcabisbe, o sigui, com home de l'Església i com cap d'estat, quina opinió té d'aquest increment dels pressupostos en defensa?
Bé, aquestes són les grans coses que a vegades entren en conflicte a l'interior del cor de totes les persones, també dels polítics, i en aquest cas també d'un bisbe que li toca exercir, amb permís de la Santa Seu, doncs també en alguns moments com de polític i estar al seu costat. Jo opino que deu ser normal que els països, fins i tot per aquella actitud que va funcionar en la Guerra Freda, ara ho veiem amb distància, però no va anar malament que ens féssim mútuament por als grans blocs. Això sempre és molt negatiu, els blocs, i no és el camí. Hem d'intentar el diàleg i hem d'intentar que també el grup de països neutrals pugui fer un cert balanceig. No? Però tot i així, jo crec que per part meva, com a dirigent del nostre país, que aquí no tenim exèrcit, per tant, amb la policia que tenim passem, però també hem de dir que tenim tractats que fan que França i Espanya ens ajudarien en moments de dificultat. Per tant, no podem dir, miri jo, re, miro un altre costat, no. Per tant, en part jo comprenc que en aquest cas l'OTAN es vulgui incrementar, però mai no ens ho expliquen prou tot, no ho sabem tot, no? És normal. I crec que també deu haver-hi interessos per part dels grans grups armamentístics, d'invenció d'armes noves, i tot allò que a vegades les armes ens deien, no? No maten només quan les tiren, sinó també quan s'emmagatzemen, i gastem tantíssims diners per allò, però després estan emmagatzemades. Per tant, la meva sensibilitat fa, també com a bisbe, que em sàpiga molt de greu l'armamentisme i la cursa armamentística, no? Que per més que vas et cantin les excel·lències, que això fa invents nous, que això fa evolucionar la ciència i les tècniques, que deu ser en part veritat,
o que dona feina també,
o que dona feina, evidentment, no? Espanya té també molta indústria armamentística, no? I és pas dels petits amb aquest camí, no? Però quan veus els desastres de la guerra, i ho estem veient ara totes les poblacions, doncs això, a la guerra, amb la guerra hi perdem tots, i amb la cursa armamentística hi perdem tots, perquè són diners que necessitem, i cada país ho sap. Nosaltres en concret, ja he dit abans, anem endeutat, ara hem d'intentar poder tornar aviat, com més aviat millor, en part, no? Almenys en una forma raonable, però no deixar de fer aquelles inversions que la ciutadania necessita, sigui en educació, en sanitat, nosaltres en infraestructures, en tantes altres realitats, no? I de servei als més pobres, la gent necessitada, com també són els habitatges, etc. No? Per tant, la resposta és doble. Jo sóc comprensiu amb la meva posició actual com a cap d'estat amb aquells països que algun dia t'ho planteges, jo fos cap d'estat d'un altre país que tingués exèrcit i que se sentís l'amenaça, no al costat, però amb això hem de ser cautes. No vol dir que el problema d'un, en aquest cas ara i avui, és el gran potencial de Rússia, no només afecta els seus veïns immediats, tot i que Finlàndia i Suècia han reaccionat molt aviat i és normal, no? Però també afecta a tots, no? A tot el món. Per altra banda, tots veiem com de necessari, i ho he vist també perquè els ambaixadors, a l'última vegada que hi ha rebut cartes credencials, hi havia bastants ambaixadors d'Àfrica i concretament l'ambaixador d'Egipte, doncs, que m'explicava el gran drama del seu país amb el fet que el blat d'Ucraïna no arribés, perquè allà viuen moltíssim del blat, no? Així que sí que en un món tan globalitzat com actualment, des dels carburants i de tantes coses, totes se ressenten tantíssim. La guerra és una derrota de la humanitat. Això no és només una frase ben dita d'un papa, sinó això és una pura veritat, no? Per tant, hem d'intentar, tant de bo els esforços que em consten que es fan, i també per part del copríncep francès, el senyor Macron, com també no cal dir el sant pare francès, doncs de mediació, de buscar que es pari la guerra, que es puguin intercanviar presoners, que es pugui reconstruir. Hem sentit aquests dies, no?, la notícia que hi ha una conferència per la reconstrucció, ja, que les xifres se t'escapen quan te les diuen. Però crec que no només deu haver-hi unes converses per reconstruir, sinó que m'alegraria poder confiar que també en aquest moment s'està negociant un alto el foc,
un tractat de pau, no?
Un tractat de pau, al màxim de respecte. Em sembla que tothom amb seriositat i prudència veu que Rússia no ha de sortir excessivament perdedora, per més que probablement en molts temes ha perdut ja la guerra, però en canvi tampoc que sembli que s'humilien. Els països humiliats, ho vam veure després de la Primera Guerra Mundial, tenen conseqüències molt greus.
El problema poder seria que aquest tipus de guerres, com la que hi ha ara entre Rússia i Ucraïna, s'enquistessin, en el sentit que diuen, bueno, la tenim allí i tothom va fent, el món continua, però tenim repercussions, però malauradament el conflicte, el
temps, a un nivell més petit i més humà,
s'haurien d'intentar acabar d'alguna manera el conflicte.
Aquells que ens escolten, quan estàs sopant i veus la destrucció que s'acaba de crear aquell dia, et quedes mort i veus els nens.
Però el dia següent t'oblides.
Però clar, és que nosaltres estem aquí, no? En aquell moment
no ens afecta.
Pots fer poc. Hem de pressionar més els nostres propis governs, en la mesura que també les ciutadanies a vegades els hi sembla que no poden fer gaire, i potser poden fer més del que sembla, no? I a vegades uns esforços, unes cartes, unes pressions, en un sentit en un altre, però poden portar un bé, no? Jo crec que hem d'intentar que es freni això.
Ho hem d'intentar. Abans, i de passada, he parlat de l'habitatge, de la vivenda com una de les, un dels elements fonamentals per a la persona, per fer família. Andorra té problemes de vivenda ara mateix?
Sí. I, costa molt.
Problemes de vivenda en el sentit que hi ha poca vivenda de lloguer, la poca és molt cara, és inaccessible pels sous que hi ha. Aviam, quina reflexió faria el copríncep episcopal?
Bé, aquest és algú parla d'un dret humà, no? El dret a un habitatge digne, un mínim, no? bé, si està o no encara en els drets, doncs estarà bé si els drets socials també aporten aquesta dimensió, no? I potser arriben a ser més reconeguts i més afavorits. Però certament que no s'improvisa, la política d'habitatge és complicada. Jo he mirat que algú me la intentés explicar millor, i tothom em diu que és molt complex, que no s'acaba només fent més habitatges socials, per més que s'han de fer, però no només. També frenant amb lleis l'especulació, que també s'ha de fer, però també es necessita una certa, diríem, un mercat de l'habitatge. Per tant, sempre arribes a situacions que s'han d'acabar reequilibrant, i anant al que vostè em pregunta, si Andorra té mancança d'habitatge, sobretot habitatge, diríem, assumible per part d'un sou mitjà dels que es paguen a Andorra. D'Andorra potser els sous són una mica més alts que no pas a Espanya, per fer la comparativa, però no arriben, si no és una parella, si no són diverses persones que s'associen per tenir un habitatge comú, clar, està sent molt difícil. I perquè també és veritat que ha estat una de les inversions de la classe mitjana andorrana, diguem-ne, que és tenir habitatges, posar-los en lloguer i també viure d'aquesta, o fer-se el sobresol amb aquestes, diríem, pel que treu d'aquests habitatges, no? I aquests lloguers. Però és clar, això té un problema. Jo animo el govern, i ho saben, a que ho faci. També la mateixa església, a través de Càritas, hem posat algunes cases al servei, i jo mateix en el bisbat, doncs, el seminari i alguns altres llocs de la diòcesi l'he posat al servei de la ciutadania, en algun cas doncs, més aviat pels hospitals, clar, perquè poguessin fer hospital Covid i poguessin portar-hi els altres malalts, i en altres moments acollint a famílies, no?
Els comuns s'impliquen prou en aquesta necessitat de dir fem més vivenda, no? Fem vivenda assequible.
Em sembla que ho intenten, que ho fan.
Els comuns haurien d'haver més costat al govern.
Bueno, està, jo no em pertoca dir que qui li toca fer què, no?
No,
perquè
però,
s'ho han de veure ells. Però,
però
sí
incentivar
que...
una...
Sí, sí. Aquí hi ha un problema, aquí hi ha una qüestió, no?, que ens ha de preocupar, que és que no pot ser que una parella jove, un noi que es vol casar, una noia, doncs que no trobin un habitatge, diríem, assequible.
Família,
ningú espera,
clar,
una ganga, però tampoc que sigui impossible, no? I el que sí que també a vegades serveix per fer alguna certa crítica a Andorra és que es construeix, però es construeix per a grans, diríem, grups d'inversió immobiliària que potser fa que els mercats oscil·lin d'una manera no natural, diguem-ne, sinó d'una manera especulativa. Yeah. No? I això és el que jo crec que sí, que aquí els governs han d'estar amb atenció, i tots, siguin els municipals, en aquest cas aquí els comuns. O siguin els del govern central.
Sí, companys.
Sí, jo volia parlar de Càritas. A Espanya hi ha Càritas ha fet diverses crides a que la situació pinta complicada, perquè amb el tema de la inflació moltes famílies es veuran desbordades, no?, per el cost de la vida, no? Aquí a Andorra això com es perfila de cara als propers mesos?
Bé, jo crec que estem una mica a l'espera, no?, de veure com van evolucionant les qüestions, però certament que no només cal pensar en el combustible, però en altres qüestions, no?, doncs tot està en un mercat més o menys pròxim i comú, no? Com els deia, els visitants no han minvat, per tant, en aquest sentit, diríem, l'oferta turística que té Andorra, que és tantíssima i és una de les seves fonts de riquesa, en aquests moments és bona, i jo creiem que si s'ha fet una bona temporada d'hivern amb la neu, que m'ho expliquen que sí, també em diuen que les perspectives de l'estiu també són molt bones, eh? I ho hem vist també amb les ocupacions de caps de setmana o de Setmana Santa, del pont de la Puríssima per Nadal, etc. No? Per tant, ho intentarem, per dir-ho d'alguna manera. Jo tampoc sé més, no? Algú diu que es prendran unes mesures a nivell dels grans mercats o del Banc Central Europeu, que no ens afecta directament a nosaltres, però indirectament també ens afecta, que a veure si es podria parar aquesta inflació i més a reduir-la. No?
Però ha detectat més pobresa ara?
Sí, més pobresa, sí. hi ha més famílies que ens venen a demanar, famílies que no havien vingut mai. A vegades parlem en Càritas, una mica la diòcesi, una mica Andorra, jo parlo del conjunt. Doncs, home, potser que s'ha incrementat un 30% més de gent. I també detectem una cosa, que són també famílies nacionals, això parlo molt pel bisbat, no només emigrants o gent molt pobra, sinó també gent que abans no havia vingut a Càritas i ara ve. Entorn a això, d'un 30% me parlen, no?, de persones que és ara, amb aquesta pandèmia, el sortint de la pandèmia i amb aquesta crisi, que venen a demanar ajuda de tot tipus, de sostre, però de menjar i d'escola, i també energètica, ajuda per l'energia, que els hi ha pujat moltíssim. Clar. I fem el que podem. Jo crec que Càritas Andorrana, que és autònoma, Càritas Andorrana pertany a Càritas Europea directament, no forma part de la Càritas Espanyola, en aquest sentit té estatut com a país normal, no? Càritas Andorrana participa a Càritas Europea, doncs està fent molt i s'estan posant els mitjans, sempre amb una bona col·laboració amb el govern i amb els comuns, com també amb altres grups que també ajuden a Andorra, com pot ser des de Creu Roja fins a Mans Unides i altres grups.
Juan Carlos.
Sí, jo li volia preguntar per un tema una mica espinós que darrerament ha estat notícia, perquè la justícia andorrana ha admès a tràmit una querella contra l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, dos ministres seus també, per la caiguda de la banca privada andorrana, que és, juntament amb el turisme, el sector bancari, un dels pilars d'aquest país. Vostè com valora aquest tema que esclati precisament ara i que es barregi també amb el procés català? O sigui, hi ha una mica de totum revolutum que crec que no fa bé, no sé. Quina opinió li mereix?
Fa uns quants anys que això dura, va ser tota la segona legislatura de l'anterior cap de govern Antoni Martí, que va esclatar a l'inici de la segona legislatura, i ara estem amb dos anys, tres de l'altra, per tant fa uns 7 anys que tot aquest element està com durant, diguem-ne, no? I per què? Doncs perquè es van fer unes mesures que Andorra va haver de prendre després de també la caiguda del Banc de Madrid a Madrid i a Espanya, i era aquesta institució bancària que vostè anomenava, i que aquí està en aquests moments en processos diversos, no? Que això també sembla que té relació amb alguna possible, s'ha d'esperar a veure el que els tribunals podran escatir i aclarir, però amb alguna ingerència o alguna possible, diríem, presència no prou legal, segons el que la llei permetia, a Andorra per part de investigacions espanyoles, deixem-ho així, perquè no sabem si són investigacions manades o no per un jutge, demanades realment pels que les persones implicades, és a dir, és un tema fosc i que segurament, com a vegades ja passa, tots els implicats intenten que encara sigui més fosc, perquè no s'aclareixi, sigui complicat, sigui llarg, perquè allò que el temps hi ha la maledicció de la gitana, no?, que Déu et doni plets i que els guanyis, però que durin molt, doncs aquí també es podria passar.
És allò que diuen d'embolicar la troca, no? Com més ho emboliquem, sí, més coses, sí, clares
nosaltres tenim quedaran. Nosaltres tenim unes qüestions concretes, que és que això, un banc que va haver de ser intervingut, que es van haver de prendre unes mesures i fins i tot crear una legislació a Andorra, perquè no hi era, de cara que poguéssim anunciar al món, no?, que Andorra lluitava contra la corrupció i lluitava contra el blanqueig de diner de totes. I això és el que jo crec que en aquests 7 anys de què parlo, tant el govern anterior de Toni Martí com l'actual del Xavier Espot ja han lluitat i han donat un to pensaria molt positiu, de tal manera que hem pogut entrar, que no hi érem, al Fons Monetari Internacional, i això també ens dona una credibilitat, com també tot el treball que vostè abans em preguntava, no?, sobre aquest acord d'associació millorat un nou acord d'associació, que és el que la Unió Europea ens deixa fer. Potser Andorra, sembla, el govern hauria volgut un tipus d'associació distinta, potser com tenen els països de la EFTA, però no ha pogut ser, no ho han volgut ells tampoc, i estem associats ara amb una, diguem-ne, estem negociant una negociació que agrupa Liechtenstein i San Marino i Mònaco i també Andorra, sobretot els tres darrers. Liechtenstein va per un altre cantó.
Molt bé. Ja. Esteu, si em permets, sí. Àlex, si tu els oients esteu escoltant l'arquebisbe Rogell i el copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, estem a l'Ara Andorra, com sempre, aquest mes de juliol, des de l'Esport Hermitage Hotel a Soldeu, en companyia de l'Àlex Salmon, del Joan Carles Valero, de Leandro Lamori, com els deia, de l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Jo tenia preguntes, però l'Àlex en tenia una altra més important que la meva, i
no,
per tant,
no,
li
més important
el meu virus, segur.
Vinga. No, més important no, però en relació sí, ser, amb la pregunta de Valero, sembla que tot l'esforç fet per Andorra, per deixar de ser un paradís fiscal, per convertir-se en un país normalitzat, no?, des del punt de vista bancari, i que això va provocar que sortissin com algunes fortunes que estaven per aquí amagades amb deixes o sense deixes, ara es torni en contra del propi treball fet. No, no, no existeix aquesta sensació,
potser no.
Sobretot en relació amb les últimes informacions on el personatge Villarejo, tan conegut de tots, era el protagonista.
Sí, esclar, és això mateix, què té el senyor Villarejo en el seu poder, quines qüestions, què va poder obtenir, què va, no sé, com ho va obtenir també, no? Què és el que li van donar perquè callés o perquè no molestés o perquè no sortissin altres afers que potser algú volia amagar. Bé, tot això és complex, tots ho veiem, no? I a vegades no totes les persones que parlen en nom d'Andorra o que opinen sobre el que ha passat i ha deixat de passar tenen, cadascú té la informació que té. Jo sóc el primer que no tinc pas de cap manera tota la informació. Hem de confiar que la justícia, ni que sigui lenta, però que a poc pugui anar desbrossant aquest bosc, no? Aquest bosc. Sí que ens interessa, bé, el primer, i és la meva obligació, però també la del govern, és defensar l'honorabilitat tant dels governs d'Andorra com també de la gran majoria de tots els que des dels bancs, com també des dels negocis, des de les persones que han invertit i venen i nous inversors que s'estan captant, que Andorra sigui un lloc, diríem, que sigui positiu venir-hi a fer-hi negoci o positiu establir-s'hi per poder fer negocis d'aquí o globals, no? Per tant, jo crec que ara el marc està bastant definit i això és una cosa molt positiva, com també els impostos que hi són, són menors, també hem de poder posar algun petit incentiu, cada país és amb això és lliure, però això, us deia, no? Formem part de la comunitat internacional i a poc s'han fet molts convenis de no doble imposició, que això costa, ha costat molt en molts països, però s'està fent. És a dir, la reputació andorrana és important, és gran, la qual cosa, per exemple, ens va fer que la comunitat iberoamericana, la comunitat que, on també hi és Andorra, com també està amb la francesa, doncs ens fes objecte l'any passat de fer, que havia de ser l'anterior, però ens va fer, sí, seu de la cimera iberoamericana. I això, home, en un país molt corrupte no ho haurien fet, sinó que s'ha fet perquè els governs s'han esforçat i jo crec que també ho han fet els bancs, sincerament, tots ells actualment, i que si per cas doncs la justícia ha d'escatir allò que calgui, si en algun moment algun potser no ho hagués fet tot prou bé.
S'ha accedit, no? I també caldria veure què li va permetre al senyor Villarejo fer el que va fer, no? Aviam, jo li he llegit, senyor arquebisbe, unes declaracions de fa pas gaires dies referents al Codi de Família, i demanava vostè als partits andorrans, en general, que es deixin d'invents. Sí. Quins bueno, invents havia?
Amb una frase. I això home, era un aplec. Els aplecs sí. Sempre expliques una cosa, un discurs al Saló del Tron, no? I una altra cosa és un aplec.
Els aplecs diuen coses interessants.
Sí,
eh?
Però, eh? Bueno, però tenen també el seu lloc. S'han de contextualitzar. Però certament, dins l'aplec, a mi m'han preguntat... Jo parlava en un aplec de cristians, d'en Camp, dins la visita pastoral, no s'ha d'oblidar, ja feia l'aplec, i jo vaig animar que aquest país nostre defensi la família i la vida. Venien aviat, eren els dies del juny, que hi havia la gran trobada de l'any de la família, que s'ha celebrat la final a Roma amb el Sant Pare, i el lema precisament d'aquest any de la família és família sí, vida sí, no? Un sí a la família i un sí a la vida. Bé, jo també, com a bisbe, com a catòlic que sóc, doncs jo també ho desitjo pel meu país. A més, aquest és un país, diríem, tradicional, on s'han mantingut molt les formes de les nostres tradicions, i ho volem, tots els andorrans i andorranes. Doncs home, jo vinc a animar que potser algunes vegades, a mi el que em sap greu és que, concretament, que alguns elements que no han anat en les campanyes electorals, després, durant el treball legislatiu, surtin amb coses molt noves i no preguntades o no prou, diríem, portades en el programa, que farien que la ciutadania se senti més tranquil·la perquè pot votar clarament. Aquests volen fer això si guanyen i aquests volen fer allò. Llavors jo sóc el primer que respecto moltíssim el que democràticament facin.
Que no s'enganyi la ciutadania, senyor Camisa. No?
Bueno, jo no dic això, jo el que dic és que...
Si tu no veig una cosa, que la facin,
si no... O que es busqui mantenir i respectar la tradició, que em sembla que la gran majoria... És a dir, hi ha un altre tema que aquí de tant en tant se'n parla. Hi ha demanda social de moltes de les coses que s'estan fent. Uh-huh. Qui diu aquí també diu arreu del món, en sí. Altres nivells. No? Home, els legisladors han d'estar atents al que calgui. I si encara no cal elevar... Jo vaig aprendre del meu professor de dret que mentre es pugui fer, fins i tot amb alguna excepció, a la norma, però mantenir la norma més aviat la teoria del dret és que no es canviïn fàcilment les normes, sinó si convé, per adaptar-se bé a les persones, a les seves necessitats, se'n faci una excepció o es faci una interpretació oberta en aquell cas de la norma.
Molt bé, ens queda un minut i mig, qui vol tancar el programa?
Jo volia preguntar per
però minut i mig, pregunta ràpida.
Per als youtubers.
Estem molt contents dels youtubers.
Ha quedat amb els youtubers, ha parlat amb ell, ha tingut alguna reunió.
No,
són personatges
indirectament
populars.
Indirectament només. Són populars, però també, com que tenen tanta feina, estan molt amagats. I que amagats. Tenen tanta feina, estan amagats. Però des del punt de vista andorrà, així, nosaltres som un país, ara que queda bé dir-ho així, oi, friendly. Nosaltres aquí, sí, nosaltres som amics, vull dir, ho hem dit abans, però també és un país on van venir-hi tantíssims. Primer, els gent de dretes, gent catòlics, que van voler fugir de la dictadura republicana dels anys, primers moments d'aquella dictadura que matava la gent, no? I aquí vam ser els que vam acollir, per exemple, el més famós, probablement a nivell catòlic, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, fundador de la Closdeia, amb un grup, s'escapa i arriba a Andorra, on troba la llibertat, i ell sempre ho va valorar. Però nosaltres després, quan va acabar la Guerra Civil, vam ser un país molt acollidor dels republicans que marxaven derrotats, i aquí moltíssims andorrans
van ser acollits.
Fills i va. Són nets, com a França passa, no? O sigui, sí, no, els youtubers que estiguin bé. Comprenc que algun país que no els hi cotitzen allà s'hi posin una mica més nerviosos, però això és com un dret que hi ha, no? És com si un troba una botiga on es pot comprar un traje més barat, doncs va a la botiga aquella.
Senyor Arquebisbe, hem d'acabar. Hem sí. Fet 43 minuts d'anar a Andorra, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Ha passat pispas, això, eh?
Sí, sí.
Arquebisbe Joan Enric Vives. Se vol
preguntar-me coses complicades.
Moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Fins l'any que ve.
Ja, molt de
moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots vostès per acostar-nos a la ciutadania, als oients.
Molt bé. Gràcies també a Leandro Lamor, gràcies. Juan Carlos Valero, Alex Salmon. Tornarem la temporada que ve a l'Ara Andorra, com sempre, a Cadena Cope, Catalunya, Andorra. Bona tarda, molt bon estiu i visiteu Andorra, val la pena. I si podeu, veniu aquí a l'Esport, Hotel Hermitage Spa. Us ho passareu fantàsticament i menjareu millor. Adéu.